RAC més 1 presenta Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank. Emprenedors, el podcast de les startups de RAC 1. Presenta Oriol Llop.
Change the world, or the world will change you.
Emprenedors, edició especial des de l'estand de CaixaBank Day One al Mobile World Congress.
Una de les frases que més mal ha fet a moltes empreses és aquesta que diu: això sempre s'ha fet així. Quan es diu aquesta frase com a resposta a algú que està proposant una idea innovadora, sigui bona o sigui dolenta, vol dir que les coses no van bé. En el món de les finances, fins fa pocs anys, el negoci funcionava perquè sempre s'havia fet així, però com a tots els sectors, la transformació digital ha arribat i les coses a les finances ja no es fan sempre així. Comencem.
The world is one big data problem.
A RAC més 1, emprenedors.
Big data number one.
Comparem 2009 amb 2019. Percentatge d'usuaris de banca digital a l'estat espanyol, 23% d'usuaris el 2009. El 2019 es va superar ja el 55%.
Big data number two.
Països del món on es fa servir més el mòbil per a usos financers, per exemple Suècia, Singapur, Tailàndia o Corea del Sud, sorprèn veure entre els últims de la llista països com Japó.
Big data number three.
Un estudi de GSMA, l'entitat organitzadora del Mobile World Congress, des d'on us parlem avui, que diu: quin és el continent on l'ús del mòbil per a usos financers està més extès? De llarg, però de molt llarg, la resposta és Àfrica.
Big data number four.
Dades del World Economic Forum, països on és més comú l'ús de criptomonedes, no sorprèn trobar-hi ni Estats Units, ni Xina, ni Alemanya, sorprèn que al capdamunt d'aquesta llista d'usuaris de criptomonedes hi figurin Sud-àfrica, Turquia, Vietnam i, a dalt de tot, Nigèria.
Big data number five.
I si vols crear una startup en el món de les finances, sàpigues quines acaben fent més negoci. La banca alternativa, poc volum de negoci a nivell global, en canvi, lideren la llista solucions de banca personal i, sobretot, pagaments digitals.
Never start a business just to make money. Start a business to make a difference.
Presenta Oriol Llop.
Salutacions des del Mobile World Congress. Avui no som a l'auditori de casa Seat, avui som a l'estand de CaixaBank, en el marc del 4 Years From Now, un saló sencer del Mobile dedicat precisament als emprenedors. En aquest estand de CaixaBank obert, diàfan i orientat a donar pistes, suport i tot tipus d'informació que necessitin emprenedors, innovadors, inversors i tot tipus de visitants que visitin aquesta fira de base global que s'ha celebrat durant aquests dies de principi a les portes ja de l'estiu. Des de l'estand de CaixaBank al Mobile, doncs res millor que tractar avui el tema dels emprenedors del món de les finances. Aquí al meu costat, els dos convidats cofundadors cadascú d'ells d'una startup en el sector de les finances són històries diferents, però tenen tots dos un punt en comú: han transformat el món financer en temes en els que ja no hi ha marxa enrere. En Benoit Menardo és el cofundador de Payflow. Contents estem de tenir-lo avui aquí. Benoit, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
En Benoit va fundar Payflow i des d'aleshores ja no es pot dir allò de sempre s'ha fet així. Els sous, els nostres sous, sempre es cobren a final de mes. Tot el que ens toqui cobrar per haver treballat en base a les condicions del nostre contracte s'ingressa al banc més o menys a partir de l'últim dia del mes. En canvi, la resposta de Payflow és diferent. Es pot cobrar quan es vulgui. Si estem a mitjans de mes i vols cobrar, ja el que t'has guanyat fins aleshores ho pots fer. L'aplicació de Payflow permet gestionar que cadascú pugui decidir quan vol cobrar d'acord amb les seves necessitats. Abans d'acabar el mes? Abans d'acabar el mes, quan vulguis. I de forma instantània i gratuïta. La conseqüència és que els treballadors de les companyies que gaudeixen d'aquestes condicions treballen millor i més compromesos i la rotació de l'empresa disminueix. Anem a comprovar-ho parlant amb el Benoit. Tu creus, Benoit, per tant, que els temps canvien, que hi ha noves generacions que demanen instantanietat i solucions més acurades al moment i al temps determinat?
Sí, al final la parte instantánea es algo más y más importante, especialmente para los jóvenes hoy en día. Tenemos todo en nuestro móvil, podemos pedir comida, podemos pedir un taxi, podemos mirar la serie que queremos, pero hay algo que todavía no es instantáneo y es un poco, es la manera de cobrar. Es algo que por eso lo queremos cambiar, porque vemos que es más y más importante tener todo al momento. Cuando necesitamos dinero, no hay que esperar 1, 2, 3, 4 días. Hace 2 semanas alguien no tenía Payflow, pero su empresa lo tenía y estaba en la gasolinera y no tenía para poner gasolina. Y nos llama para saber cómo va a poder hacer y nosotros le explicamos, pues es muy sencillo. Tú vas, te descargas la aplicación de Payflow, pones tu DNI y en un segundo tienes tu dinero. Y lo hizo, y entre el momento donde nos llamó y el momento donde les llegó el dinero pasó menos d'un minuto.
Apunto, heu tingut èxit perquè el temps del Covid també ha demanat aquesta instantaneïtat que no pas en altres moments determinats hagués sigut necessari?
Sí, és correcte. En un sentit, nosotros el COVID ha accelerat el nostre creixement perquè la gent necessitava dinero debido al estrés financiero. Era muy importante que la gente tenga acceso realmente al momento y que sea totalmente privado y que sea totalmente seguro también. Obviamente hay esta parte de instantaneidad y hay también la parte de que la gente no le gusta pedir dinero a sus amigos, a sus empresas, a su familia, y entonces como eso fue muy importante. La gente, claro, necesitaba dinero, pero nosotros lo queríamos hacerlo en una manera responsable. Entonces, dar acceso a educación financiera para que la gente no empiece a usar todo su salario sin saber que luego al final de mes no podrá pagar su alquiler. Entonces tenemos muchos límites, tenemos mucho para que la gente pueda usarlo de una manera responsable.
Mirem-ho des d'un punt de vista de l'empresa ara, diguem-ne. Això sí. Vol dir que jo tinc un sistema informàtic i un model de gestió perfecte, que m'he gastat un dineral perquè poder-lo implementar i ara arribar a Payflow i em desmunta tot el sistema de gestió que tinc,
no,
o no?
Al final, per a l'empresa és molt fàcil, perquè per a l'empresa és... Hay una integración con los sistemas de nóminas, entonces la empresa no solo no le añade carga administrativa, pero que le reduzca la carga administrativa debido a procesar los salarios. Nosotros, al ser totalmente sincronizados con su aplicación de nómina, no le crea carga. Y tampoco no le crea carga financiera, porque nosotros desde Payflow todo este dinero lo ponemos nosotros. La ventaja principal para la empresa es un poco lo que comentaste, Oriol, ¿no? Entonces, a nivel de productividad y a nivel de retención de talento, es un beneficio social. Entonces, como permite a la gente ser más felices, ser menos estresado, y a día de hoy, con la situación actual, la principal fuente de estrés es un estrés financiero, no es un estrés... un estrés financiero. Pero desquitar este estrés permite ganar muchísima productividad en empresas.
Benoit, la seva primera ronda de finançament aquí a Nova York ha aconseguit 1,6 milions d'euros.
Bueno, yo creo que es una mezcla de factores. El primer factor es que realmente la necesidad ha aumentado muchísimo en los últimos meses, entonces los inversores veían esta necesidad. La segunda, yo creo que es un modelo de negocio que no es nuevo. Entonces, en momentos de crisis, muchos inversores prefieren, en el sentido de invertir en modelo de negocio que ya se hicieron. Ya se hicieron en Estados Unidos, en Inglaterra, que saben que hay menos riesgos, ¿no? O sea, la gente prefiere poner sus activos en cosas menos arriesgadas. Incluso para el venture capital, que en general tiene mucho riesgo. Y donde hay, por ejemplo, en Estados Unidos, 1/3 de la población que cobra bajo demanda, hay 1 persona cada 3 que toma su móvil y que pincha un botón para cobrar. Y si eso pasa en Estados Unidos, no hay ninguna duda que va a llegar en Europa.
Esteu escoltant Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1.
In 60 seconds we need 10 answers.
Cita'm 3-4 empreses on ja s'apliqui aquest sistema.
Coviran, Plus Fresc, por ejemplo Scalpers, por ejemplo Camper, muchas empresas de logística, por ejemplo Arabin.
Y a nivel de volumen, ¿cuánta gente fa servir Payflow en aquest moment?
Desde que hemos lanzado, hemos en total financiado casi 2 millones de euros en transacciones sobre salarios. Entonces, como obviamente, hay decenas de miles de empleados que lo usan.
¿Quina pauta fan servir normalment? ¿S'ho gasten tot i tenen el saldo a zero? ¿O en un moment determinat demanen, com el cas d'aquest de la benzina que explicaves?
Claro, claro. Eso es imposible porque nosotros ponemos muchos límites. El primer límite es decir que solo puedes acceder a 30%, porque 70% te va en alquiler, comida y transporte, que son gastos que no puedes reducir de un mes al otro. Entonces, esto no lo tocamos. Y luego también hay empresas que ponen límites suplementarios para máximo de transacciones, máximo importe que puedes retirar. Todo esto para que realmente la gente lo use de manera responsable. si la gente lo usa mal, la empresa lo quita.
Quina és l'evolució des de l'inici fins ara? Com ha canviat Payflow des de l'inici fins ara?
Un any no teníamos nada, teníamos 0 empresas. Ahora tenemos 150 empresas, que son la mayoría que son empresas grandes, más de 500, más de 1000 empleados.
La última. De tant en tant sempre fem una pregunta així una miqueta original d'un personatge original, en aquest cas t'ha tocat Leo Messi, que diu que també vol cobrar per cada gol marcat, diguem-ne. Això seria factible en Payflow o no?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que sí, pero no sé si vamos a poder adelantar incluso 30% de este dinero.
Des de l'estand de CaixaBank Day One al Mobile World Congress esteu escoltant Emprenedors.
Gràcies, Benoit, per les teves explicacions. Torn per la segona de les startups convidades avui al podcast d'Emprenedors. Recordeu que som al Mobile World Congress, som a l'estand de CaixaBank i és precisament aquesta entitat la que ha decidit invertir en totes dues iniciatives, tant en Payflow com també en Nemuro, com ara veurem. Què és Nemuro? Ho expliquem de dues maneres. La primera, saludant el seu cofundador, en Pere Monràs. Pere, benvingut al programa.
Moltes gràcies.
El Pere, doncs, és el nostre segon dels convidats. Expliquem també quins són els 4 punts diferencials d'aquesta nova aplicació. Nemuro és una aplicació al mòbil per la qual pots accedir al finançament de fins a 30.000 euros en un termini màxim de 60 mesos en qualsevol moment i hora en la que ho sol·licitis. Imaginem un comercial que està a punt de vendre el seu producte i necessita oferir-li al comprador precisament una solució de finançament només amb el número de telèfon del client. Nemuro s'encarrega de tots els tràmits i el comercial se centra en tancar la venda. Tercera diferència, en 3 minuts el client pot aconseguir el finançament que necessita. Burocràcia i papers, els mínims, només un document d'identificació. Quarta i resultat final, el client obté els diners que li calen per adquirir el producte, Nemuro en fa totes les gestions, el comercial ven el seu producte i ingressa l'import de forma immediata al seu compte corrent i aquí tothom content. Pere, explica'm si és més o menys la mateixa explicació que la d'abans. Hi ha una generació, hi ha un context, hi ha un moment que necessita instantàniament i sense burocràcia diners.
Correcte, i hi ha un espai i un costum d'aquest usuari que ve molt donat per la costum que ha anat agafant en compres online a tenir la mateixa experiència en altres compres que no tenen per què ser online i que poden ser d'imports molt superiors. No? Però nosaltres el que volem és portar aquesta experiència realment en aquesta omnicanalitat i en un espai on realment la compra sigui significativa. No busquem fragmentar el pagament d'unes bambes, sinó de coses importants per l'usuari.
Per tant, pel que estàs dient, jo fins i tot diria que és més un focus d'empresa que no pas de ciutadà del carrer.
Totalment, totalment. Quan dius que som una aplicació al mòbil, nosaltres per poder tenir accés com a usuari final al finançament està vinculat al consum d'un servei o d'un producte. El que no pot l'usuari final en aquests moments és entrar a la nostra web, a la nostra aplicació, per demanar aquest finançament per usos no controlats, diguem.
Pregunto també, el que és més fàcil per un cantó, digue-li a través de l'aplicació, digue-li a través de la web, pot ser més difícil per l'altre perquè els interessos també són més alts?
No, de fet aquest model de negoci el que precisament aporta, i aporta molt, és això. Nosaltres gairebé més de 2 de cada 3 operacions són absolutament sense cap tipus d'interès pel client, ni comissions ni interessos, tot el 0%.
Per tant, us diferencieu absolutament d'aquelles empreses o d'aquelles ofertes que hem sentit més d'una, de dues i de tres vegades en la publicitat en el món del ciclisme especialment, en la que s'ofereix al minut diners per poder-te comprar el que vulguis de forma compulsiva.
Correcte, al final nosaltres no som una eina només per l'usuari final, no? Nosaltres som una eina molt propera a les passarel·les de pagament, el que passa és que per uns certs imports alts i el nostre client real són les empreses que estan venent aquests serveis i productes i ho volen fer d'una manera còmoda i sense barreres d'entrada on el que t'estic venent val 8.000 euros.
Dèiem de Payflow que havia aconseguit 1,6 milions d'euros en ronda d'inversió, doncs el Pere Monràs i Nemuro han aconseguit 2,6, captats també en ronda d'inversió. Torno a fer la mateixa pregunta. Sou molt bons venent, el context va ser clau, heu tingut sort o el producte realment és necessari?
Com deia el Benoit, no? Jo crec que són barreges de factors. Òbviament, des d'aquest costat sempre no ens agrada aixecar-ho la sort, no? Perquè creiem realment en el nicho de mercat que ataquem i en la necessitat que s'està cobrint, no? De transformació. I per nosaltres una prova és que fins i tot entitats, com pot ser CaixaBank a través de Zone2Boost, que ells han explorat el model de consum en punt de venda, fins i tot aquest tipus d'entitats doncs ens han donat suport en el nostre creixement degut a la transformació que fas de tot el model de venda, no?
In 60 seconds we need 10 answers.
Pere, preguntes curtes, respostes curtes, si us plau. L'objectiu és ajudar les empreses. Doncs llistem algunes empreses que estiguin beneficiades ja de Nemuro.
Sí, doncs fem des d'escoles, com pot ser ISDI, com pot ser Nucleo Digital School, fins a plataformes o marketplaces com pot ser Cotxesnet.
Gràcies a Nemuro, fent, diguem, al revés, la gent es pot comprar o els clients d'empreses es poden comprar coses com...
Doncs a mi m'agrada dir que es poden comprar o futur o somnis, no? O sigui, des d'educació fins a temes de salut, fins a temes de la casa, cuines, etcètera, etcètera.
2 anys d'història aproximadament de Nemuro. Quina és l'evolució que heu tingut en aquests 2 anys, l'abans i el després?
Doncs la veritat és que l'evolució és molt bona. Nosaltres tenim gairebé en portfoli unes més de 600 empreses pimes, però sobretot una sèrie de partnerships més corporatius, no?, que calculem o sabem, vaja, que a dia d'avui estan transaccionant agregadament uns 6.000 milions i al final volem arribar a donar aquest servei a tota aquesta part transaccional, òbviament.
Hola, em dic Alejandro Valverde i volia consultar-vos si hi ha la possibilitat que Nemuro patrocini un equip ciclista.
Doncs a dia d'avui no tenim els diners encara per patrocinar un equip ciclista, però evidentment nosaltres aniríem més aviat de la mà de la marca que fa les bicicletes.
Plans de futur, internacionalitzar-se o quins són els plans més enllà?
Sí, nosaltres tenim encara molt recorregut, òbviament, en el nostre mercat local, però al final es donen les condicions tant de nivell consumidor com d'entorn regulatori, etc., com per fer una expansió en primer pas a Europa.
No sé quanta gent del públic s'ho ha preguntat, quin és el significat de Nemuro?
Ve del japonès i vol dir descans o dorm tranquil, no? Al final és la nostra visió de donar una eina que tant a comprador com a venedor li estigui donant una tranquil·litat en aquest procés de venda, que és el que busquem.
Emprenedors, el podcast de les startups. Edició especial des del Mobile World Congress.
Aquestes són les explicacions d'un dels 3 cofundadors de Nemuro, en Pere Monràs, que ens ha acompanyat avui en el podcast de RAC+1, igual que ens acompanyen els 2 experts titulars d'aquest programa, que són els que veieu allà al fons a la dreta. Fins als 2 podcasts anteriors teníem la Teresa Navarro, però tornem a recuperar la periodista Margaltés, i només ho fem en un dels hàbitats preferits de la Margaltés, que és el Mobile World Congress. Gràcies, Marc, per ser avui aquí amb nosaltres una altra vegada.
Gràcies a vosaltres, hora de nou.
I també titular en l'alineació del programa és l'Oriol Alcova, expert en processos d'innovació i tecnologia per a startups. Oriol Alcova, benvingut també.
Hola, gràcies.
Ells dos faran ara preguntes més complicades que no pas les meves, més de model de negoci, més d'estratègia, més de competidors. No sé per quin dels dos podeu començar, si pel Benoit.
La pregunta que tinc així d'entrada serveix pels dos, o sigui que us la faig. Que m'agradaria heu parlat, em sembla que ha sigut el Pere, que parlava de comissió zero. M'agradaria que ens expliquéssiu en més detall quin és cadascú el seu model de negoci, és a dir, qui paga per aquest servei.
Bueno, nosotros el modelo de negocio básicamente traemos algo a ambas partes, ¿no? Al empleado o a la empresa. Nosotros, nuestra visión es que eso debería ser gratis para el empleado, porque es un derecho fundamental del trabajador tener acceder a su salario y no debería pagar para esto, porque si no es un préstamo, si no es un servicio, si no es un microcrédito, que no nos parece justo. Entonces, la empresa paga para esto como beneficio social y paga, obviamente, dependiendo de su tamaño, una empresa mayor pagará más y no paga por cuántas transacciones los empleados hacen o cuántos empleados activos tienen. Entonces, como para no crear barrera aquí, no cobramos por uso, porque si no la empresa lo presenta como sí, es algo súper chulo, pero no lo usas demasiado porque si no yo pago más.
Del nostre costat, al final, és el que deia, no? Hi ha una part que és una eina per vendre més, al final. Per tant, allà l'empresa té un interès en tenir això i, òbviament, pot pagar, no?, per treure tot aquest cost operatiu habitual en altres processos de finançament. I més enllà d'això, nosaltres som una empresa que som bàsicament tecnologia i intermediació financera. Nosaltres el que estem fent és fer el booking d'aquelles operacions amb entitats financeres que són els nostres partners. I al final ja estem generant un canal de venda, una arribada a mercat, etcètera, etcètera, que òbviament també cobrem d'ells.
Què és el que us fa diferent, no tant amb altres iniciatives digitals, sinó que us protegeix de que sigui la banca tradicional, que ja té els clients, la que incorpori aquesta eina de digitalització?
El primer reto es las integraciones técnicas con los proveedores de nóminas. Entonces, es algo que es muy complicado porque tienes que construir una infraestructura backend muy muy complicada y muy, o sea, porque la complejidad de integrar con una nómina es algo que pocas empresas saben hacer, básicamente. Cada nómina es un mundo, cada país es un mundo y entender cómo sincronizarse con los sistemas de nómina es muy complicado.
Al final, el món de la financiació en punt de venta és que està molt fragmentat, no? Soc una empresa que cada vegada més doncs tinc el meu portal online, tinc la meva tenda física, puc arribar a tenir un call center, les solucions estan fragmentades, per sota d'un import funciona millor una solució, per sobre d'un altre import funciona millor una altra solució, que no m'hi arriba, són barreres que el venedor no vol tenir, que se les troba i no vol tenir. Aleshores, aquí nosaltres precisament trenquem aquesta barrera dient, bueno, jo sóc el teu partner tecnològic que et buscarà totes aquestes solucions i te les integrarà perquè tu tinguis realment l'eina de venda. No? I això, que és més o menys important en empreses doncs, més petites o mitjanes, inclús en marketplaces o en companyies més grans, al final els hi estem desenvolupant per ells, as a service, tota la solució de crèdit que poden oferir en els seus venedors dintre del marketplace.
Tots dos, com ha comentat l'Oriol al principi, heu rebut inversió per part de bancs i per tant ara els teniu en el capital. Aleshores, en el caso de Payflow, Benoit, me gustaría saber quién asume el riesgo cuando adelantáis el dinero al trabajador y si lo está haciendo algún banco, si tenéis alguna preferencia por los bancos que os han invertido.
Nosotros hemos levantado deuda para que no fuésemos nosotros que asumimos el riesgo. Entonces, no es un modelo clásico donde un banco va a financiar este tipo de modelo.
Molt bé, i en el vostre cas, Pere, el fet de que tingueu també bancs en el vostre capital fa que tingueu algun tipus de preferència o que tingueu condicions especials també a l'hora d'intermediar?
No, de fet no. Nosaltres ara mateix operem amb tres entitats diferents i en el portfoli no tenim aquestes tres entitats, o sigui que no és així, que esperem acabar l'any tenint-ne integrades fins a sis, vale? I de fet les regles del joc està clar, al final si t'inverteixen en l'empresa és per donar suport a una visió que estàs portant a terme, no? I aquesta visió no passa per aquest tipus de favoritismes, perquè precisament el que vols és complementar l'oferta de finançament en el punt de venda.
Payflow, comentaves que teniu unes limitacions. Com us ho plantegeu? És això, l'equilibri entre fer fàcil el crèdit i posar-hi unes limitacions a lo fàcil que és endeutar-se.
La gente solo usa Payflow para transacciones muy, muy pequeñas. El importe promedio es entre 50 y 70 euros. Entonces, no es deuda realmente. Un empleado realmente en un mes va a retirar entre 50, 70, 80 euros máximo. Entonces, no se pone en esta situación de deuda. Y segundo, como dices, como tenemos límites, pero casi nadie llega a este límite.
Al final, en el nuestro proceso tenemos bastante información del cliente, ¿no? I hi ha una part educacional, et diria, on endeutar-se per sobre de 35-40% respecte al que cobres doncs no agrada i no ho deixem fer. Sí que és veritat que estem en un país on en els menors de, no sé, poso una franja, però menors de 35 anys, els problemes per accedir a depèn quins tíquets i depèn quins serveis són obvis. O sigui, ja no estic parlant d'un cotxe, però l'exemple que tothom té en ment del 20-30% que necessites per comprar un pis i tenir 100.000, 150.000 euros estalviats als 30 anys és molt complicat, no? Per tant, al final, estic d'acord, hi ha una reflexió constant i que sempre hi serà entre fins a on aquest deute és un servei i fins a on tens la responsabilitat de fer-ho sense generar un impacte negatiu en l'usuari, òbviament.
Gràcies, Pere, i gràcies, Benoit, per les explicacions a les preguntes dels nostres experts. Ara els deixarem un moment perquè puguin donar-hi una volta, perquè puguin pensar, perquè ara han de decidir de quina forma invertiríeu diners en la startup del Pere Monràs o en la startup del Benoit Menardo. Fins ara, temps per deliberar.
Emprenedors, el podcast de les startups a RAC+1, edició especial des del Mobile World Congress.
If you think education is expensive, try ignorance. Question mark.
Les finances i el món de les noves tecnologies és una porta oberta plena d'oportunitats pels emprenedors. La pregunta que avui plantegem i de la que n'esperem resposta seria la següent. Una startup que vulgui fer forat en aquest món de les finances, quin profit en pot treure de treballar colze a colze amb un dels bancs líders del nostre país? Question
mark. I aquí teniu la nostra resposta. El cert és que els grans bancs poden quedar lluny de la lluita diària i constant d'un emprenedor, o just tot el contrari. El banc pot ser un excel·lent company de viatge d'un emprenedor si es compleixen dues condicions. La primera, l'entitat bancària ha de ser capaç de crear espais de col·laboració mútua, espais on es parli, s'entengui i s'apliqui el llenguatge i la manera de fer de les startups. I la segona condició és que el banc ha d'oferir productes i solucions per a aquest segment de negoci. Calen ofertes pensades i adreçades als emprenedors. Question mark.
I revisem, està clar, si CaixaBank compleix aquestes condicions. Primera, amb CaixaBank Day One, l'entitat aposta per un escenari de col·laboració de tu a tu amb startups. Més agilitat, més eficiència en la innovació i accelerar el temps des que surt la idea fins a la seva comercialització. Segona, les ofertes de CaixaBank Day One directament adreçades a emprenedors permeten accedir a una important cartera de clients, disposar d'amplis canals de distribució, bona reputació de marca i, especialment, oportunitats d'innovació. Apunteu-vos aquests dos programes, Zone 2 Boost i el Day One Open Innovation Program.
Question mark.
The best way to predict the future is to create it.
Emprenedors, el podcast de les startups a RAC+1.
Senyors experts del podcast Emprenedors, Marc Galtés, periodista, i Oriol Alcova, expert en innovació, ha arribat el vostre moment. Avui sou assessors de CaixaBank, precisament. Volen ampliar la seva cartera d'inversions en el sector fintech i disposen de fins a 1,5 milions d'euros. 1,5 milions d'euros. En quina de les dues iniciatives invertiríeu? Tots els ous en una cistella o potser repartim joc entre totes dues opcions? Qui comença?
Jo potser em quedaria amb Nemuro pel fet aquest, no? de que la necessitat d'arribar a finançament de productes d'ús quotidià, però d'imports importants, però sobretot fer-ho superant les barreres de burocràcia, ens en beneficiarem tots de pressa. És un camí que per al qual s'hi ha d'anar sí o sí. Per tant, si jo hagués de triar, jo faria un 70-30. 70% per Nemuro, un 30% per Payflow.
A veure, per part meva, jo repartiria joc, en el meu cas. En el cas de Payflow, veig que hi ha un possible problema cultural, en el sentit que, com ha dit, als Estats Units és un model de negoci que està molt extès. Em preocupa veure si això tindria recorregut aquí més enllà de la pandèmia. Tot i així, que el 80% dels usuaris l'estiguin utilitzant cada mes és una gran senyal. Per tant, el 50% dels recursos els posaria a Payflow. En el cas de Nemuro, en un moment en el que l'e-commerce està disparant també per la pandèmia, però que a més era un procés ja imparable, el fet d'accedir a comprar serveis i productes més cars, per entendre'ns, facilitar això, jo crec que té un gran recorregut. I després també se m'acudeixen altres models de negoci complementaris com el crowdlending, o, és a dir, deixar que entri altra gent i aquests capaç d'acotar una mica el risc. Per tant, també em sembla un model de negoci molt atractiu i, per tant, també aconsellaria invertir-hi la meitat dels recursos.
Resultat final, inversió destinada a Payflow amb el Benoit entre els seus fundadors seria de 1,1 milió aproximadament, i 1,7 milions en el cas de Nemuro, en aquest cas startup co-creada pel Pere Monràs. Gràcies també per ser avui aquí amb nosaltres. Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Recta final del podcast. Som a xarxes socials, ens podeu trobar a Instagram, en el perfil és emprenedorsrac1. Us saludem des del Mobile World Congress, des d'on hem gravat aquest podcast. Gràcies al públic que heu estat avui aquí per escoltar-nos. Gràcies també a la Marc Galtés i a l'Oriol Alcova per ser avui aquí una vegada més. I gràcies al Xavi Copido, que està aquí a les vies de so, salvant una miqueta el so com hem pogut. Audiència, moltes gràcies. Sabíeu que cada dilluns, a través de Spotify, a través de Google Podcast, a través d'Apple o a través de la web de RAC+1, podeu descarregar-vos aquests podcasts que fem setmana rere setmana i que cada dilluns estan a la vostra disposició en aquest homenatge que volem fer al nostre particular, al món dels emprenedors i les startups. Bona setmana a tothom i fins dilluns que ve. Adéu-siau.
The way to get started is to quit talking and begin doing.
Emprenedors, el podcast de les startups de RAC+1. RAC+1 us ha ofert Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank.